L'operòfil i la rana. Viatges operístics amb Xavier Sesté.
Primer diumenge de mes i primer dia d'aquest mes de març del 2015 que dona la benvinguda al cronista errant o al viatger errant d'aquesta tarda a l'òpera, Xavier Sesté. Xavier, bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
Has estat a València i has estat a Anvers i és el que ens ressenyes. Però abans que res, abans de passar al Don Pasquale que has vist a València, què es mou per València?
Home, canvi de règim, perquè ja hi ha nou director i intendent, que és el David Livermore, un director escènic italià que ja estava lligat a València, al Palau de les Arts, perquè era el director del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo. I bé, vaig tenir ocasió de parlar amb ell, amb molta empenta, molta iniciativa, amb moltes ganes de fer coses. Sembla ser que la temporada que ve doncs, intentaran fer més títols de les 5 produccions pelades que fan aquesta temporada. I bé, diguéssim, ell preparat per fer la seva feina. Evidentment, les circumstàncies en les quals ha hagut el relleu han estat una mica estranyes. Si bé, segons tal com comenta ell, aquest relleu ja estava previst inicialment. És a dir, la Helga Schmidt, que ha estat defenestrada fulminantment, doncs sí que veia una mica el Livermore com una mica com el seu successor. I així ha estat. El que passa que, diguéssim, el procés de successió ha estat traumàtic i no natural com hagués pogut estar. Però vaja, la temporada continua, el nivell del Palau de les Arts continua sent bo, perquè va ser una bona, no una gran funció, però sí una bona funció de Don Pasquale, i el senyor té ganes i empenta per fer coses, esperem que les pugui fer.
Això vol dir que la temporada 2015-2016, que encara no s'ha presentat, serà una temporada que, en certa manera, haurà estat també preparada en bona mesura per Helga Schmidt, se suposa.
En part per Helga Schmidt i en part per Livermore, perquè recordem que sempre la temporada de València es presentava molt tard,
sí,
perquè es tancava molt
tard. Era l'última que es presentava.
Normalment, a vegades, fins i tot es presentava en ple estiu, ja en plenes vacances o al setembre. Segons el Livermore, presentaran el mes de juliol, o sigui que aquest any s'aniran de vacances ja la presentada a la temporada feta. Esperem que sigui així. I sí, jo crec que serà una barreja, no ho sé exactament, però sí que serà una mica de barreja d'elements ja existents i l'aportació nova que pugui fer el nou director.
Doncs parlem de Don Pasquale. Don Pasquale, que també veurem aquesta temporada al Gran Teatre del Liceu. Bé, és una obra d'aquelles que es pot perfectament encabir en un escenari de petites dimensions o de grans dimensions. En aquesta ocasió, de grans dimensions, com és el Palau de les Arts.
Efectivament, de grans dimensions, i el muntatge sí que era gran, almenys el decorat era gran, era un muntatge del Maggio Musicale Fiorentino, dirigit pel Jonathan Miller, el reconegut director britànic. Evidentment, algun assistent que va fer la reposició, però sí que el decorat era molt espectacular perquè una gegantina casa de nines, de veritat, una casa de nines de 3 pisos, amb totes les estances, les habitacions, del segle XVIII, i tots els personatges anaven abillats del segle XVIII, amb maquillatge molt exagerat, molt més paròdic.
És estrany, perquè és una òpera que normalment, darrerament, sol ambientar-se sempre als anys 30-40 del segle XX.
Sí, aquí no, aquí és el situant, doncs bé, sempre al segle XVIII, aquesta comèdia de costums, del vell conco que es vol casar, etc. I bé, visualment era molt vistosa. Sí que potser portava alguns problemes, perquè aquest decorat està una mica enrere i l'estava bastant encaixonat, a vegades les veus costava una mica de projectar-les, no? Quan cantàvem des de les estances. Quan es posava més endavant de l'escenari fora d'aquest decorat, les veus arribaven millor. Però vaja, no era un muntatge amb grans sorpreses. La il·luminació també jugava molt aquesta cosa de com si fos il·luminació per candela de segle XVIII, més tènua. Visualment era bonic, no era una gran comèdia ni grans de grans troballes dramàtiques, però vaja, funcionava amb correcció.
És una òpera que demana, com a mínim, 4 grans veus, les veus que hi ha, perquè el notari, diguem que compta poc,
sí,
no?
Sí, és anecdòtic. Sí. I aquí hi havia 4 bons cantants, alguns més encertats que d'altres. Hi havia Michele Pertusi, que és un gran baix italià. Potser és un cantant més seriós que còmic, un dels aquells que tendeix molt a la bufonada fàcil. Per mi això és una virtut. Prefereixo la comèdia feta en sèrio que no l'ha feta de forma
grotesca
o barruera. I bé, és un cantant sempre d'una gran classe i d'una gran elegància. Després, diguéssim, el contrapunt és el doctor Malatesta, que aquí era l'Artur Rusinski, és un baríton polonès que ha cantat força per València, i aquí era, jo crec, una mica l'extrem, o l'oposat del Pertusi. Tenia una veu, té una veu fantàstica, plena d'aquestes joves riguen harmònics, però jo crec que es passava una mica de llarg, diguéssim, que era massa enfàtic per el marc d'una comèdia com Don Pasquale. Però vaja, vocalment, és una veu molt, molt interessant. I després hi ha la parella d'enamorats, que hi havia Nadine Sierra, que és una soprano lleugera que està pujant força.
Autòctona?
No, és americana, és nord-americana, dedueixo que parla d'origen llatí, però bé, una veu molt fresca, molt, molt àgil, i realment és d'aquelles cantants que dius, bueno, dignes de seguiment. I el tenor era Màxim Mironov, l'Ernesto, molt elegant, molt musical, però és d'aquelles veuetes tan blanques i tan petitetes que quan cantava els seus fragments solístics, bé, però quan hi havia un duo o un trio desapareixia del tot perquè la veu era molt petiteta. Molt, molt bon gust, però vaja, no veu no gaire voluminosa.
En la línia, el rendiment de cor i orquestra titulars o de la casa?
Sí, l'orquestra i el cor van estar bé. Potser, home, tenien un director amb ofici, que era Roberto Abbado, que aquí al Liceu almenys fa uns anys dirigia més sovint. Però vaja, potser una versió una mica brusca en alguns moments, una mica violenta de so, d'accents i de ritmes, però vaja, l'Orquestra de València continua sonant bé.
Si no recordo malament, Roberto Abbado va dirigir Don Pasquale, precisament al Liceu, la temporada 85-86, em sembla, aquella versió amb Josep Tadei, Dalmau González i Ruth Welting, crec que era de Roberto Abbado.
Si ja pot ser, perquè era l'època que ell dirigia força per aquí. També va fer la Turandot amb la Marton, i va fer el Simón Bocanegra després amb la Freni, vull dir que era un director habitual d'aquelles èpoques.
Era una època en la que dos joveníssims adolescents, Xavier Sesté i Jaume Radicales, anaven al quart i al cinquè pis, corrents per les escales.
Amb calça curta gairebé.
Anaven, jo això des dels 9 anys que vaig dir que prou, però després anaven a la llibreria Sales a demanar autògrafs. Ah,
exacte, ja a la sortida dels artistes i tant, i tant.
Quins temps aquells.
Ai, que joves que érem.
Sembla la mentida, però ja podem parlar d'un veritable clàssic del segle XX, perquè Philip Glass és un compositor que aguanta, evidentment no es programa tant Philip Glass com Mozart, Verdi, Wagner o Rossini, però vaja, pensar que obres com Einstein on the Beach o aquest Agnaten que has vist en vers encara es programi, vol dir que realment són obres que tenen encara una evident eficàcia i que per molts anys, no?
Sí, ja estan, diguéssim, incorporades al repertori, encara que sí, potser un repertori més especialitzat, però estan al repertori, i la prova de que desperta d'interès és que aquestes funcions de l'òpera de Flandes, que vaig veure en vers, doncs les localitats estaven exaurides per totes les funcions.
Molt interessant.
O sigui que, bé, és un compositor que té, ja és un compositor veterà, perquè ja té els seus 70-75 anys.
70, no, o més, 37, 78, deu tenir
gairebé. Sí, doncs està a camí dels 80, sí. Encara en actiu, encara estan en òperes, recordem aquest Perfect American que es va estrenar fa un any i escaig al Real. Però vaja, aquí és un dels grans clàssics dins de la trilogia inicial d'òperes de Philip Glass. L'Agnaten és l'última peça i realment és un... Com l'Einstein of the Beach i el Satyagraha, que és la peça central, és una obra fascinant, hipnòtica, dins dels paràmetres minimalistes, que alguns no compraran, però que quan la veus en directe, ben feta i ben interpretada, queda subjugat.
És curiós, perquè jo no sé si estaràs d'acord amb mi, però potser és molt més interessant aquest Philip Glass de fa 30 o 35 anys que no pas l'últim Philip Glass.
Totalment d'acord. A mi em passa. Hi ha alguna obra potser algunes òperes més de cambra que ha escrit els últims anys que són més interessants, però sí que la força i la radicalitat musical i dramàtica que tenen aquestes tres primeres peces, diguéssim, no l'ha repetit. I l'Einstein on the Beach, quan es va recuperar el muntatge original que va tornar a fer circular per Europa, jo el recordo quan es va fer al Liceu al seu moment, el vaig tornar a veure, vaig quedar hipnotitzat una altra vegada les seves 4 hores llargues. L'Agnaten no és tan llarg, per sort, però vaja, també. No l'havia vist mai en directe, per això també tenia l'interès d'anar fins en vers, i musicalment és una obra d'una força increïble. Aquesta combinació de moments estàtics i moments energètics i aquesta repetició de fórmules que que sempre són les mateixes però mai són exactament les mateixes, doncs té una força acumulativa que deixa l'oient realment fascinat.
Sí. Parla'ns d'aquest muntatge, nou muntatge, suposo, en tot cas no era el de l'estrena.
No.
I l'equip musical que hi va prendre part.
Era una nova producció, efectivament, d'aquesta l'Òpera de Flandes, que els últims anys s'ha anat situant dins de Bèlgica, doncs, després de la Monet, que és el teatre més famós, però s'està situant molt ben situada, han fet muntatges de Calisto Vieito, per exemple, és una companyia que està ocupant un lloc interessant dins el panorama internacional. Doncs aquí era una nova producció del Nigel Lowery, director anglès, que jo no recordo bé mai res, en col·laboració amb un artista amb qui treballa sovint, que és el coreògraf iranià Amir Hosseinpour. Visualment, clar, evitava, evidentment, caure en l'Egipte dels faraons de cartró-pedra. Sí que hi havia alguna referència, sobretot en el nivell de vestuari, a les formes i a l'estètica egípcia de l'Egipte antic, però era una combinació, diguéssim, d'una contemporaneïtat força abstracta, amb tocs d'humor una mica absurds. És a dir, a vegades sí que és veritat que hi havia alguns elements que no s'acabaven d'entendre, hi havia una sèrie de figures que anaven reapareixent al llarg de l'òpera, que si no era pel programa demà no sabies ben bé qui eren, perquè hi havia un que de posar drogadicte i camell, i tu miraves, els miraves i dic, bé, per què m'ho diuen?
Home, aquí a gent de camells n'hi ha molts.
Sí, evidentment. No, aquí en cas era una altra mena de camells. Ja. Potser que era esta la referència, mira, ara m'has fet pensar. Però no, perquè hi havia una rata, després hi havia un assassí de dones, no acabaves amb la trama. Però vaja, visualment funcionava, tenia varietat, tenia ritme, sobretot per una obra que no té drama ni té acció pròpiament dita. Són textos que es van repetint. Sí que hi ha un fil argumental que tu coneixes, però que no hi ha una història que te l'expliquen i te l'actuen. Uh-huh. Però visualment va funcionar.
I a nivell musical, a grans trets?
Musicalment, molt bé, perquè hi havia Titus Engel a la batuta, que és un gran especialista d'òpera del segle XX, i realment el cor i l'orquestra de l'òpera de Flandes van tenir un molt bon rendiment. I el paper d'Agnaten, que és per un contratenor, doncs el feia un dels contratenors anglesos que està pujant més, que és el Tim Met, amb aquesta veu etèria típica dels contratenors de l'escola britànica, i que donava el perfil d'aquesta música hipnòtica que va flotant per l'éter que té el Philip Glass sovint.
Doncs gràcies, Xavier Sesté, i fins aquí un mes.
Aquí estarem.
I també moltes gràcies a vosaltres. Us emplacem al programa d'aquí a 8 dies. Us oferirem una òpera de, atenció, Siegfried Wagner, l'òpera Sonnenflammen, el fill de Richard Wagner, autor d'aquesta obra i de tantes altres, precisament a les portes de la reaparició de Siegfried, a seques, del propi Richard Wagner. Aquí també dedicarem un dossier en el programa de la setmana que ve. Recordeu, però, que l'òpera manté també el seu pols a Catalunya Música i dissabte que ve, a partir de les 7 de la tarda, podreu seguir en directe la transmissió de l'òpera Carmen en directe des del Metropolitan Opera de Nova York, amb la presència de Lina Garanza, de Jonas Kaufmann, Gabor Prets i Eileen Pérez, amb direcció musical de Louis Langré. Això serà el proper dissabte 7 a partir de les 7 de la tarda. Pel que fa a nosaltres, gràcies per la vostra atenció de part de l'equip que hem format aquesta tarda a l'òpera: Eduard Nas, Pau Blasi, Oriol Pinart, el muntatge musical, Sara Utrillo, la producció, avui el nostre company Xavier Sesté, i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Fins d'aquí a 8 dies, sigueu feliços.